Com és la mort? Preguntà l'estudiant. El professor li dedicà una mirada d'incredulitat i li etzibà un «per què ho vol saber?». L'estudiant rumià i ponderà la seva resposta. «Em fa basarda, temo viure, temo ser humà», fou la resposta. I el professor insistí. «És necessari, ho saps. El que desitgem no sempre es pot tenir en compte». I assenyalà cap a la terra. «Allà viu la humanitat on serviràs. D'aquí uns moments habitaràs un cos i en seràs la seva ànima. Guia la persona en què t'has convertit i compartiu destí i sabràs trobar el camí de tornada». L'alumne assentí i acceptà el repte.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Passar por li agrada a molta gent, i no ho diem només pel gran èxit que tenen els festivals de terror, que també. Ho diem especialment per l'acollida aclaparadora d'Horrorland, el primer parc temàtic de terror del sud d'Europa, situat a l'antiga central tèrmica de Cercs. Entrades exaurides en pocs dies i milers de persones passant per les seves atraccions avalen que hi ha un interès per aquest gènere del fantàstic. Avui descobrirem aquest Scream Park amb un dels seus directors, en David Moreno, i coneixerem l'experiència d'un dels assistents i d'un dels actors que hi treballa. També seguirem parlant de terror, descobrint la 8a edició del Festival de Terror de Girona, la Cucullona't, amb un dels seus organitzadors, en Jordi Martínez. D'altra banda, també us posarem la mel als llavis acostant-vos la programació de la nova edició del Saló del Manga de Barcelona, que de l'1 al 4 de novembre espera superar els 148.000 assistents de l'any passat. Escoltarem la seva directora Meritxell Puig i el seu coordinador d'activitats Oriol Estrada. Sense deixar de parlar de còmics, el nostre expert Rafael Sabater ens donarà a conèixer les seves recomanacions. Amb aquest grapat de propostes comencem el 7è Quimèric d'aquesta tercera temporada amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
Ja ha estat pràcticament tot a punt pel Saló del Manga de Barcelona, i diem pràcticament perquè no hi ha dia que passi que l'organització vagi traient més novetats i vagi informant d'aquest programa tan ampli que ja comença a estar penjat a la pàgina web.
Sí, de forma dinàmica podem consultar dies, actes, llocs, localitats, en el mateix lloc de sempre, a la Fira de Barcelona, davant de Plaça Espanya.
Aquest any serà de l'1 al 4 de novembre. Les entrades estan a venda des del 17 de juliol. Vull dir que déu-n'hi-do el temps que hem tingut per apuntar-nos, però clar, el 17 de juliol ens apuntàvem una mica cegues i a dia d'avui ja podem dir una mica en què consistirà la cosa.
Cegues però confiança. Perquè, bueno, comentàvem, comença amb un dia festiu, tindrà els 4 dies, normalment a vegades acaba o comença amb l'1 de novembre, sempre són aquestes dates.
Aquest any va bé per la gent que fa pont, sobretot, que es pot estar 4 dies al Saló del Manga.
Exacte, parles ja amb la festa de Halloween i te'n vas al Saló del Manga.
Sí,
i si has anat disfressat a la festa de Halloween pots aprofitar la disfressa, també.
També, són optimistes els de l'organització sobre l'assistència precisament per això, perquè sí, cau bé en dates, i esperen igualar l'edició anterior o fins i tot augmentar-la amb gent que vindrà d'altres punts de l'estat. De fet, nosaltres tenim proves d'això. Cada any que hem anat al Saló del Manga hem pogut entrevistar gent que ha vingut de tot arreu.
Sí, inclús d'altres continents.
També, també.
L'any passat vam entrevistar una noia que havia vingut de Colòmbia.
I cosplayada,
sí,
eh?
Sí.
Vull dir que no només de visitant.
Vale, que vivia a Londres ara, però més o menys ja compta, no?
Home, sí, perquè has hagut d'agafar un avió igualment per venir.
Sí.
L'any passat van ser 148.000 les persones que van passar pel Saló del Manga, amb un any una mica de transició i una mica polèmic, perquè va canviar tot el que és la direcció i organització del Saló, i això, vulguis que no, va provocar alguns canvis i fins i tot algunes reticències prèvies que després més o menys es van solucionar, no? Per exemple, el tema de les cues, que en van veure bastantes menys.
Exacte, les cues van pràcticament desaparèixer.
Això és una de les coses bones de l'organització.
No es podia sortir i tornar a entrar sense tornar a pagar l'entrada.
Aquesta era la polèmica principal.
La principal polèmica, perquè hi ha molta gent que li ha de sortir allà a fer-se fotos, perquè estem al costat de Montjuïc i és preciós.
És un molt bon entorn per fer fotos, i més quan t'has currat una disfressa.
Però si voleu fer-vos fotos, normalment s'aconsella les primeres hores del matí o les últimes de la tarda. En aquest cas, aneu a primeres hores del matí, fem les fotos i tornem.
I ja
és,
està.
És la solució que tenim.
I s'ha acabat el problema.
Sí, potser et perds alguna conferència, això és un altre tema.
Sí, ara desgranem una mica tot el que hi ha. El que sí que us podem dir és que seran 75.000 metres quadrats d'estants, d'activitats, en els pavellons 1, 2, 4 i 5.
Sí.
Hi haurà conferències seguint el model de Saló del Còmic que va funcionar, que és aquestes conferències apartades del que és l'espai dels estants. O sigui, abans es feia entremig, no? Que hi havia el soroll de la gent i la gent que passava potser s'hi quedava, però ara teníem una sala específica.
Sí, una sala més còmoda, més ben sonoritzada, tot més pràctic per qui volia anar a les conferències. Sí que potser treu una mica de caliu, però guanyem en qualitat.
Ja és d'anar expressament, diguéssim.
Sí.
Això sí que és cert. També tindrem la plaça Univers, això no canvia,
no,
i suposo que s'ho treballaran també per ambientar-ho.
Sí, perquè el Saló del Còmic va quedar buida, la plaça Univers.
Ja us ho direm, perquè ara mateix no ho sabem.
En principi està anunciat que hi ha un escenari a la plaça Univers.
Alguna cosa hi ha.
Algo d'haver-hi.
I el que ens ha sorprès és que no hi ha un únic eix temàtic, com ens pot passar, per exemple, amb els festivals, sinó que n'hi haurà molts. Anem a repassar-los. A mi aquest m'ha deixat parada. L'eix temàtic és el 150è aniversari de relacions diplomàtiques entre Espanya i Japó. A veure, Alfons, aclareix-me això, perquè què vol dir que això tan polític sigui un eix temàtic d'un saló del manga?
Doncs té bastanta importància històrica, realment. El Japó, com molt sabreu, ha estat molt tancat a tot. És un arxipiélag allà al costat del Pacífic i es podia quedar tancat perfectament. A principis del segle XVI, diria, si no malmerro, els jesuïtes es van fundar, van començar a expandir-se, i un dels llocs que van anar per primer cop al cristianisme va ser el Japó, amb els jesuïtes, i eren espanyols. El cristianisme va arribar al Japó, els van començar a fer les primeres relacions comercials també amb Espanya i Europa, alguns japonesos, especialment samurais, es passaven al cristianisme, pel simple motiu de que els cristians, per no dir els europeus, tenien armes de foc i ells no. Després, com eres cristià, venien armes de foc.
Tema pràctic, no?
Sí, un tema
pràctic. Comercial.
I després els samurais que tenien armes de foc tenien un avantatge sobre els que no les tenien. Això en pocs anys va evolucionar en què es va prohibir el cristianisme, es va tornar a tancar les fronteres, es va perseguir el cristianisme a tot el Japó i es van, pues, el que passa quan fas una purga de temes religiosos, carregues gent que pensa diferent. Això va ser un cop dur, també per els jesuïtes d'aquella època, d'allà, i Japó va quedar tancat. I es va recuperar relacions com a... Les relacions diplomàtiques fa 50 anys, 150 anys, que més o menys això coincideix amb la Revolució Meiji i l'obertura d'un altre cop del Japó cap a un món més modern.
No és l'únic aniversari que han agafat com a eix temàtic. També
no.
El del naixement d'Osamu Tezuka, que és conegut com el déu del manga, que va néixer el 3 de novembre del 1928. Per tant, també un aniversari rodó que coincideix en ple saló del manga. Per tant, déu-n'hi-do, hi haurà xerrades dedicades a la seva figura, hi haurà un club de lectura també de les seves obres, hi haurà un contacontes, i bastant complet. I llavors tenim un altre aniversari, el 50è aniversari de la revista Shonen Jump, on es va publicar Bola de Drac, Naruto, One Piece, per tant, les grans obres que ens han arribat aquí.
Totes les que han sigut grans i les que seran grans segurament han sortit allà.
Ens ho va explicar l'Oriol Estrada, que és el coordinador d'activitats del Saló del Manga.
Dedicarem una sèrie de xerrades, d'activitats, doncs perquè realment ho mereix, no? Una revista que en el seu moment àlgid va arribar a vendre, bé, fer una tirada de 6 milions i mig d'exemplars per una revista que es publicava setmanalment. Imagineu-vos, 6 milions i mig d'exemplars.
I també hi haurà més coses, per exemple, un homenatge a Isao Takahata, que va morir fa uns mesos. Concretament es farà un cicle de projeccions de pel·lícules del seu estudi i també un contacontes explicant la seva història per nens, per tant, doncs, un altre dels fils que hi ha. I veus que hi ha activitats bastant orientades als nens, aquests contacontes que es fan, i és perquè aquest any un dels objectius és que sigui molt més participatiu. N'ha parlat la Meritxell Puig, directora general del Saló.
Volem no només que sigui una gran festa de la cultura japonesa, del manga i de l'ànime, sinó que també un gran festival en què el públic participi. Volem que fer activitats aquest any, creem nous espais i noves activitats perquè el públic cada vegada més participi de les activitats que hi ha en el Saló i que siguin part del Saló. Aquest any estrenem un Manga Kids, ja en el Saló del Còmic vam estrenar un espai per als nens, el Comic Kids, que la veritat que va funcionar molt bé, va ser tot un èxit, i volem repetir la mateixa experiència, el que volem és que hi hagin activitats en família, que puguin els nens fer activitats amb els seus pares, conèixer el manga, fer dibuix, fer també origami, tenir una mangateca on hi hauran també contacontes.
I també buscaran l'augment de la participació a través de tallers de cuina que estaran impartits per Roger Ortuño.
el que volem canviar també és ja no sigui un taller on ens vinguin a fer demostracions, sinó que sigui un taller on també la gent hi participi i on els visitants, diguéssim, el públic que ens visita pugui aprendre diferents plats japonesos, des d'onigiris, otsumami, mochis, bueno, estem fent tot un diferent menú perquè la gent pugui participar.
I més enllà d'això, també hi ha una altra qüestió que cridarà molt l'atenció, seguríssim, que és un nou espai que s'ha creat, que és la Japan Experience.
El Japan Experience pretén oferir un seguit d'activitats que reflecteixin la passió per tot el que és per tot el que ens arriba del Japó. És un espai de cultura tradicional i moderna que es fusionen, diguéssim. El que hem volgut és no només tenir un espai com havíem tingut fins ara, on hi havia tota la part tradicional i de cultura japonesa, sinó el que volem també, amb un públic que tenim molt jove i molt interessat en tot el que és el Japó i la seva cultura, totes les activitats, que sigui un espai on tinguem tota la part tradicional i de cultura i on tindrem activitats, òbviament, que hi ha, com fins ara, de cal·ligrafia, de l'idioma japonès, sobre tot el que és la cultura, sinó que també el que volem és afegir tot el que hi ha, la cultura pop, la moda, la cultura idol, i a més aquest any com a novetat, vist que estem ja veient les Olimpiades de Tòquio 2020, que les tenim, bueno, encara queda, però els esports també estan molt relacionats, en trobem molt d'esports tant en el manga com en l'animació japonesa, crearem un espai també dintre d'aquest Japan Experience, un espai d'esports.
El que sabem tots, no?, moltes vegades, és això del Saló del Manga, no? Bueno, al Saló del Manga hi ha moltes més coses a part de manga, no? Però és que qualsevol lector de manga o aficionat a l'anime difícilment es queda només en el manga i l'anime, no? Sempre acaba anant a altres coses de la cultura japonesa. I això és una mica el que volem fer amb aquest espai, no?
Hi haurà també una sala de lectura i escriptura, japonès per a viatgers, concursos de què saps sobre el Japó, una sala de manualitats, de ceràmica, d'origami, de koinomori, per tant, ostres, una mica de tot. Crec que ens podrem passar el cap de setmana només en aquestes dues sales.
Sí, o donant voltes per al Palau 5 anant de conferència a conferència, si volem.
Això també, això m'agrada molt, ja saps que sí. També inclourà una sala nova i es tractaran nous temes.
Potser el més novador és una sala que serà dedicada, diguéssim, a la cultura pop, a la cultura urbana, juvenil, on aquí, doncs sí, volem això, no? Anar a temes una mica més juvenils. Parlarem de moda, això és algo que creiem que és interessant, perquè és una cosa que crida molt l'atenció del Japó i que hi ha bastanta gent aquí que també té molt d'interès. Farem una sèrie d'activitats. Una d'elles, doncs, vestia gent en diferents modes del Japó, com pot ser la moda Lolita, que potser és una de les més conegudes. Parlarem de tribus urbanes, tant a nivell, diguéssim, estètic com a nivell històric, no? Hi ha moltes tribus urbanes que apareixen en molts mangas i això sempre crida molt l'atenció. Parlarem de cinema, que trobo que fins ara n'hem parlat realment molt poc, de cinema japonès, i avui en dia la relació que té el cinema japonès amb el manga és molt, molt, molt estreta. És a dir, de la mateixa manera que aquí totes les pel·lícules que triomfen són pel·lícules de Marvel, basades en superherois de Marvel, al Japó passa exactament el mateix. O sigui, totes les pel·lícules que ara mateix són les més taquilleres del Japó sempre estan basades en mangas. Parlarem també de figures col·leccionables, que és un món que de fet té el seu espai a nivell comercial al Saló i que té, realment, és una cosa que va molt, molt lligada a la figura de l'otaku.
I una altra qüestió que també crida molt l'atenció, que ja ho hem vist, per exemple, al Giro Còmic, i que aquí doncs, ho podrem veure a l'engròs, són dos nous concursos d'idols i de K-pop.
Hem vist que és algo que ens han estat demanant el nostre públic i creiem que pot ser molt interessant i que pot agradar molt fer aquests nous concursos.
El seu públic, no sé, l'Alfons seguríssim, que sí?
Tampoc sóc tan fan d'això. Tu et va agradar més a l'Idol.
Em va agradar bastant, sí.
La veritat és que poden arribar a ser tot un espectacle.
Vaig sentir molta enveja de que sabessin ballar tan bé i anessin tan coordinades,
sí,
això és veritat.
Sí, poguessin fer tant d'esforç sense agafar un atac de cor.
Bueno, no sabem com va acabar la cosa,
No,
no ens vam quedar per
semblaven
comprovar.
Semblaven vives, però bueno.
I a part també s'acaba de confirmar Ferrer abans d'ahir, convidats especials, com per exemple, a veure si ho dic bé, el grup de Samurai Sword Artist Kamui i la cantant Mika Kobayashi. Per tant, doncs, també nous títols que es van sumant, i a tot això li hem de sumar els tallers de l'Escola Hosso, el cicle de projeccions de Cineàsia, i tot plegat doncs, amb un cartell que, com l'any passat, doncs, fa les delícies de la gent que li encanta l'art, un cartell de Marta Salmons.
És sobretot la idea de la creació, no? De l'impuls que de ganes de fer coses, de crear, ja, no siguin només dibuixar o entintar, no? És també engloba el cosplay o la cuina. Qualsevol cosa que impliqui creació per mi és molt important, perquè és com algo que surt de tu mateix i que li poses ganes, que tens una intenció i que ho vols comunicar a l'altra gent. I crec que per mi això és el més important. No, ja us dic, no només amb tema de dibuix, sinó amb cosplay o amb menjar mateix, em sembla molt, molt important.
I a part de tot plegat del que us hem explicat, hi ha un altre convidat que també ha estat incorporació a última hora, però que segur que es convertirà en un gran reclam.
Sí, amb Masaki Sato, llegenda de l'animació japonesa. Si el nom no us diu res, us direm alguna de les seves obres, com Bola de Drac o Bola de Drac Z.
Que també impossible va ser... no saber-ho, eh?
Estem parlant de l'home que va dirigir i dissenyar personatges també per al Slam Blanc, però de Bola de Drac podem destacar coses com que potser algú recordar com el combat entre Goku i Jackie Chan, el despertar del superguerrer o l'especial de Bardock, entre altres, entre molts altres. També el primer combat del Krillin contra aquell que feia pudor. També el va fer ell.
Com pot ser que te'n recordis d'això?
Perquè ho fan cada dia a TV3. Bueno, no, però...
no, ho feien, ara ja no. Però bé, doncs ja només amb aquest nom ja podia ser un dels reclams importants d'aquest Saló del Manga de l'1 al 4 de novembre a Fira Barcelona, recordeu. I si no hi podeu anar, ho insistim perquè ens agrada dir-ho, hi haurà un programa especial del Quimèric la setmana següent que us explicarem tot el que hi ha, des de xerrades fins a novetats editorials i de tot una miqueta.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric. Els experts.
Hola, sóc el Rafael de Norma Còmic Sabadell. I bé, ara després tornem amb les piles carregades després de les vacances i avui us parlaré del Festival de San Diego, que va ser fa poc, que es van donar els Premis Eisner. Els Eisner venen a ser una miqueta els Oscars del còmic, del món del còmic als Estats Units. És un event superimportant, es retransmeten per la tele, també fan així en plan show, que ensenyen les obres i després diuen, treuen la papereta i han de sortir a parlar, eh? Una miqueta en plan com els Oscars, eh? Doncs aquest any van haver-hi dos guanyadors. Un va ser Lo que más me gustan son los monstruos, publicat aquí al nostre país per Reservoir Books, que és una història molt curiosa, que és la història, això és real, o sigui, el còmic en si és ficció, però la història que us explicaré ara és real. Aquesta noia, la dibuixant, l'Emil Ferris, era una il·lustradora, i, però no feia còmic. I un dia la va picar un mosquit, que es veu que li va transmetre una malaltia que la va deixar paralitzada, tot el cos paralitzat. I com a teràpia de recuperació, una de les teràpies, a part de caminar, a part de fer cinta i coses així, per recuperar la força en les mans, li van dir que dibuixés. I ella va agafar una llibreta, un bolívic d'aquests de quatre colors, allò vas clic-clic que vas canviant, i va començar a dibuixar i va començar a fer una història, vale? Una història de 8 pàgines. Li va agradar i va dir, això, aquesta idea és bona, va, la continuo. I mentre estava allà a l'hospital, va anar dibuixant amb el seu bolívic. I el resultat és aquesta, és lo que más me gusta son los monstruos, que és una obra de ficció que ens explica una història d'un bloc de pisos en un suburbi de Chicago, d'un barri d'adaptiment d'aquests, amb gent que són els monstres, perquè tothom, pobres, són una colla de desgraciats, allò, un suburbi d'aquells, de pobres, de gent... I és la història aquesta, no? És la història de cada persona que viu en aquest bloc de pisos. I això ho lliga amb el fet de que hi ha un mort, es mor una dona, i hi ha una nena de 12 anys, que és la que ens narra la història, que ella assegura o pensa que ha estat assassinada. Vale? I a través de les investigacions, ella comença a investigar a la seva manera, una nena de 12 anys, i a través d'això ens explica totes les històries de cada personatge d'aquest bloc de pisos. Vale? I com entre tots com la història va lligant, hosti, és una obra sensacional, i va guanyar el millor còmic. Vol dir que és una obra realment molt bona. Després també va guanyar Monstres, que l'ha publicat aquí a Espanya, l'ha publicat Norma Editorial, i les autores és la Marjorie Liu i la Sana Takeda. I és una història així, en plan, en un futur passat alternatiu, no saps si és un futur, una miqueta steampunk, una obra així, una història així molt xula. I és això, és en un futur apocalíptic, hi ha hagut una guerra entre humans i un, no em facis dir, ja no recordo el nom de que són, no, una espècie de monstres o alienígenes, no? I és la història d'una noia que comença a averiguar qui és i per què està aquí, i quin és el seu passat, perquè té alguna cosa del seu passat amagada i fosca, que ho, per això es diu Monstres, va de monstres tot avui, i com anirà perfeccionant. Doncs va guanyar millor portadista, millor guió, millor dibuix, vol dir que també van ser els dos grans guanyadors dels Premis Eisner. I després no ens deixem el Ricard Efa, d'aquí Sabadell, que estava nominat com a millor pintor, com a millor obra pintada, amb els Eisner. No va guanyar, però va arribar a la final, que és una, realment va estar allà, i és un autor d'aquí Sabadell, podem estar força contents. I després, per acabar, si voleu, parlem de Batman, la nova obra que acaba de publicar l'Enrico Marini, que ens parla d'un Batman on hi ha hagut un segrest, el Joker ha segrestat amb una nena i el Batman ha d'averiguar on està aquesta nena. La gràcia d'aquest còmic és que no és un còmic americà, sinó és un còmic europeu, perquè el Marini és un dibuixant, és italià, i ell sempre ha dibuixat còmic europeu, àlbums europeus. I el que ha fet amb aquesta història, amb el permís de DC, és fer un àlbum europeu però de Batman. Vol dir que la barreja és curiosa, perquè no és un còmic de superherois com a tal, sinó que és una barreja entre aquests dos mons, el món americà dels superherois i el món del còmic europeu. I que està molt, molt bé, el dibuix és fantàstic, són pàgines, són ben bé pintures pràcticament, i és una autèntica meravella.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric. Notícies del Fantàstic.
El Festival de Cinema de Terror de Girona, La Cucullona, t'arriba aquest any a la seva 8a edició. Des d'aquest 27 d'octubre fins al 4 de novembre, el certamen oferirà projeccions de curtmetratges i activitats paral·leles, com la ja consolidada Zombie Walk. Per conèixer més a fons la programació de La Cucullona, contactem amb un dels seus organitzadors, el Jordi Martínez. Ben trobat, Jordi.
Hola, bones, què tal, com estàs?
8a edició de La Cucullona ja. Presenteu un format molt semblant a edicions anteriors. Podríem parlar ja de que està completament consolidat?
Jo crec que sí, però el que passa és que, esclar, 8 edicions ja és allò que ja és, comença a ser gran, ja, com nen, no? El nen que comença a cuidar ja comença a ser gran. Però
s'ho se'n va de les mans ara que és gran o no?
Jo crec que sí, està una mica ja de les mans, eh? Molts de curs, amb molts de problemes, i... no, però bueno, afrontar-ho amb felicitat i amb ganes, sobretot. Mm-hmm.
Però sempre fa il·lusió veure créixer el nen, igual que va creixent el públic de mica en mica, edició rere edició. Espero que aquest any també hi hagi més gent, o ja capteu tot el públic que podeu tenir per allà amb la gènere del Girona?
Home, aviam, en 8 anys ja tenim el nostre públic, aviam, entre en Paco, l'altre director, en David i jo, ja restrem el nostre públic. Per tant, arrestem de nous, i el que sí que és interessant és que ho fem per les fires de Girona, que vulguin o no, que també arrastra un altre públic una mica diferent. Tot i que sempre tenim el mateix públic, són els nostres seguidors fidels de les coses que fem en David, jo i en Paco.
I suposo que ja ho esperen, no, també, el que oferiu cada any?
Sí, no, ja s'ho esperen, tant. Som com una espècie de gran família, no?, de que ens van seguint, tot el que fem, tant de curs com a festivals, com presentació d'altres coses que estem fent, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Però si no, ja s'esperen novetats i s'esperen moltes coses.
Heu, entrant ja en el que és el programa, heu programat dues sessions de projecció de curtmetratges de competició. En línies generals, què és el que podrem veure aquest any? Què és el que tenim en aquesta selecció?
Doncs, aviam, jo, en principi, com que em sap greu dir-ho, però no m'encarrego dels curs, s'encarrega l'Ivan Villamel, que és el que ha rebut quasi 700 curts des de fa ja 4 mesos, que us està mirant, que té els ulls en sang ja quasi, i no, hi ha molta, molta cosa grossa de formatatgistes mundials de Rússia, de Xile, de Venezuela, de tot arreu, que han anat presentat en altres festivals, i hi ha molta qualitat, la veritat. Mm-hmm. Molta qualitat. I el que sí que he de dir, que en el principi del curtmetratge, o sigui, al principi del festival, hi havia una qualitat, i ara n'hi ha una altra, completament diferent.
Ha millorat.
Ha millorat moltíssim, sí. Hi ha molta més gent que es dedica al curtmetratge, evidentment les càmeres han canviat, abans l'HD doncs, no funcionava tant, les idees, tot ha evolucionat una mica. I, evidentment, amb les qualitats dels curtmetratges es veu molta qualitat, inclús d'acadèmia o d'escoles audiovisuals d'arreu del món. I es veu qualitat. Bé. I es fa difícil també l'hora de la tria, també es fa molt difícil.
Has comentat que uns 700 curts heu rebut aquest any. Això és molt respecte a l'any anterior? Cada any augmenta una proporció important?
Sí, sí, tant, perquè jo recordo que en el primer, segon... Cucullon, que ho estàvem mirant entre tots, ens repartim els curts, i miràvem, érem poder 4 o 5, i entre tots miràvem uns 20-30 curts.
Clar, de color.
Mica, que ja són uns quants, però de mica en mica van evolucionant la cosa, van evolucionant. Clar, abans rebíem els curts en format físic, ara ja no, ara ja anem per plataforma, de forma digital. Clar, la gent es mou molt més per plataforma digital que no pas enviar el curt amb un disc, amb un pendrive.
Més fàcil, no, també?
Clar, és molt més fàcil, ja posem certs filtres, i, bueno, això sí, però rebem curs de tot, vull dir, rebem curs que no té res a veure amb el fantàstic.
Ah, sí?
Que, sí, hi ha moltes productores que, el que veuen un festival, tenen com una espècie de pack de curs, i els envien tots. Sí, envien 10 curtmetratges. Que d'aquests 10 curtmetratges ja tinc dos que siguin de terror. Mm. I després ja els altres ja els descartem. Veiem que ja no hi ha terror, no hi ha sang ni fetge, doncs ja els traiem.
I encara rebeu els típics curts friquis, o sigui, d'aquells que dius, mira, si no es veiés en un festival ni el miraria perquè no podries resistir?
I tant, i aquests són els més interessants, de veritat, almenys per nosaltres.
Sí, clar,
Nosaltres el format de festival que volíem era aquest format friki, no? Aquest format de gent amateur, totalment amateur, doncs que amb una gran idea i una càmera de misèria, doncs portés algú divertit, algú gore, algú fantàstic, algú genial, que grans productores o grans curtmetratgistes no fan, que només visualment estan molt bé, però com que guió cau una mica, o com a idea, o com... Però a nosaltres ens interessa molt aquest friquisme que envolta el fantàstic.
Encara en podrem veure, doncs, de friquis.
Sí, jo crec que sí. Sí, tant.
Com a novetat, aquest any també projecteu una pel·lícula, i a més és molt especial perquè, en certa manera, és nascuda dins el festival, que és Sant Martí, la pel·lícula. Mm-hmm. Sí. A part de poder dir que cada curt li arriba el seu Sant Martí, esteu orgullosos de poder projectar-la a casa?
Jo crec que sí, sobretot, per exemple, el que és interessant és que a mi, diré un spoiler, però que ningú ho veurà, que a mi m'exploten el cap. O sigui, que veure'm a mi...
Ostres, jo l'he vist i no et vaig saber trobar.
Veure'm a mi explotar el cap amb una pantalla de 8 metres és molt interessant.
El pròxim cop que la torni a veure, que sí, serà ben aviadet, doncs ja et buscaré.
Doncs ja, busca'm. No et diré qui sol, però aviam si em troba. Jo crec que sí.
Això. I també organitzeu activitats paral·leles, i com dèiem, la més multitudinària és la Zombie World, que fareu el 31 d'octubre a partir de les 7 de la tarda, no?
Ah, el 31 d'octubre, com no Halloween, que és... podríem dir, entre a vegades és l'inici del festival, a vegades és la cua del festival, depenent dels dies com és el Zombie World, doncs ens condiciona que sigui a l'inici o al final. Però el que sí que hem anat veient és el setè any de Zombie World, que cada any tenim molts més zombies. I això fa de controlar molt. sobretot mainada i nens petits que ja no tenen por i que, mira, van disparar de zombis.
I quants zombis esperem aquest any?
Jo crec que entre 300 i 400.
Déu-n'hi-do.
Sí, cada any anem pujant una miqueta més. El que passa que és això, és el que diem, és per fires. I, clar, a vegades, depenent del dia, perquè, clar, aquest any ens toca un dimecres, que el dimecres encara hi ha classe. Mm. Hi ha classes pels nens, fan, que s'apleguen una cosa o una altra. Però, per exemple, em sembla que fa 3 anys va tocar un dissabte i va ser el cupo, vam comptar uns 500 i pico.
Carai, Déu-n'hi-do.
Sí, no, va ser brutal perquè era un dissabte. Clar, el dissabte va venir huevo de nanos i tot allà maquillats i que donem gràcies a Walking Dead i a Juego de Tronos, sobretot perquè impulsa doncs, que els nanos aquestes espècies. Mm.
També manteniu la Cucu Express, un concurs de curtmetratge de forma ràpida. Fixareu alguna tècnica, alguna temàtica?
Sí, la temàtica és de terror, evidentment. La temàtica és de terror i que sobretot estigui gravat a Girona. Amb aquestes dates que pot ser.
O sigui,
en 24 hores.
Bastant àmplia, no? Doncs la temàtica pot sortir qualsevol cosa, no?
Sí, i nosaltres després donem un objecte o una frase i després la gent ha de fer servir aquest objecte o aquesta frase en el curt.
Ah, que secret la... encara, val.
Sí, que la idea, que nosaltres sobretot valorem la idea de com està posat en el curtmetratge aquest objecte o aquesta frase. O sigui que no és allò que jo pensé, si surt un vas a vi, doncs que no estigui allà a la taula, sinó que l'idea, sobretot d'aquell objecte que li hem donat, que sobretot que si està ben posada, doncs això nosaltres ho valorem molt. Mm-hmm.
I l'experiència aquesta com ha anat amb els anys anteriors?
Molt bé, molt bé. Molt contents perquè hi ha molta gent que li agrada fer cinema a Girona, sobretot amateurs. Ho podem fer amb un mòbil, amb una tablet, una càmera, i és muntar-ho en 24 hores, no? És un curt que estàs 2 setmanes en fer-lo i tardes 2 mesos en muntar-lo, no? I jo crec que aquí a la gent li agrada molt fer aquests experiments visuals de 3 minuts, aquests petits anuncis, no? I ens agrada molt perquè aporta molta gent al festival i és una secció que s'hi apunta molta gent i ens emplena molt el festival, tot s'ha de dir. Mm-hmm. Perquè els altres curtmetratges que venen a competició, doncs hi ha gent que són de Madrid o que gent que són de, jo què sé, d'Austràlia o que són de Rússia i, evidentment, no porten la gent que porten curtmetratges fets aquí. Mm-hmm. Per tant, crec que la Coco Express porta molta gent de casa.
I per últim, també programeu xerrades, una sobre vampirs i una altra sobre la por. Per què heu optat per aquests temes? Creieu que tenen seguidors?
Nosaltres diem que sí, bueno, hi va haver-hi una sèrie de pel·lícules de Crepúsculo, que amb això va ser un impàs, no?, per la sèrie de vampirs, no? Mm-hmm. I jo crec que sí, que tant si ens agrada el cinema fantàstic, ens agrada els vampirs, no? I després hem parlat amb un col·lectiu de Barcelona, molt interessant, que ens parla sobre això del que ens fa por, no? Per què ens fa por un pallasso? O per què ens fa por doncs, anar sols pel carrer, no? I a part d'això, després, doncs, quines pel·lícules ens fa por, com ha evolucionat una mica el cinema fins ara, quin gènere agrada més a la gent, quin gènere agrada menys. Cada època té el seu gènere. Per exemple, l'any 80 hi havia zombis, els anys 90 hi havia sèries en sèrie. Vull dir, és una mica la por col·lectiva de tothom. Mm-hmm. I d'això xerrarà. De lo que realment nosaltres tenim por tant físicament com psicològicament. Mm-hmm.
Doncs prenem nota de totes aquestes activitats, projeccions, xerrades, la Cucu Express, oients del Quimèric, 27 d'octubre fins al 4 de novembre, aquesta 8a edició de la Cucullonat. Moltes gràcies, Jordi, per explicar-nos-ho i ens veiem a Girona.
A vosaltres, i tant, ens veiem allà.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor. L'entrevista.
Hay un lugar oscuro en el que tus peores pesadillas te vienen a buscar. Una vez entras, estás solo. No hay donde esconderse. No hay salida.
Ha estat, sens dubte, tot un fenomen mediàtic. Hem vist notícies a tots els mitjans, fins i tot els generalistes, per la nostra sorpresa, i la primera tanda d'entrades es va esgotar en pocs dies, obligant els organitzadors a ampliar els dies d'obertura. Estem parlant d'Horrorland, el primer parc especialitzat en terror, un Scream Park del sud d'Europa. Només està obert pels vols de Halloween, però estem segurs que durarà en la memòria dels assistents molt de temps. Volem descobrir-ne els detalls amb un dels quatre directors. David Moreno, benvingut al Quimèric.
Què tal, com esteu? Gràcies per convidar-me.
Darrere d'Horrorland hi sou un grup de persones que ja us dedicàveu a fer túnels del terror o boscos del terror i escape room. Què us va portar a anar un pas més enllà i crear aquest parc temàtic?
Doncs mira, el fet aquest és que nosaltres som unes persones que portem tant Insomni Corporation, que són els nostres socis, com nosaltres, que som Horrorbox, portem anys creant experiències de terror perquè hi ha un públic fidel en aquest gènere. Sempre hi ha pel·lícules de terror al cinema, cada cop els escape room de terror, diguéssim, que estan més a l'ordre del dia i a la gent li agraden. Llavors nosaltres vam ser les dues empreses pioneres en aquest gènere dins dels escape room i també ho hem sigut portant aquí un format que arrasa als Estats Units fa anys i que a Europa només existeix el que és la part del nord, potser perquè el Halloween és una tradició més anglesa i que allà està molt més arrelada amb els americans i els anglesos que no pas aquí, no? Llavors nosaltres vam portar aquí el format d'aquest Scream Park, que diguéssim que és un esdeveniment que agafa forma de parc temàtic on es fan diferents espectacles, les Haunted House, el que aquí es coneix com a passatge del terror, no? Escape Room, hi ha una casa del terror extrema, hi ha animació de carrer amb personatges on la gent es pot fer fotos amb ells, hi ha una zona de jocs on pots guanyar diferents premis, etc. No? Llavors, diguéssim que és com això, com un esdeveniment temporal que s'obre per Halloween i que després durant l'any fa petits esdeveniments puntuals, com ara per Nadal, que tornarem, ja que totes les entrades estan esgotades, amb una edició Christmas Edition, que li hem titulat, que ofereix un oci alternatiu a la gent aquesta que hem perdut la fe fa anys amb el Nadal, no? Llavors, és un toc de nadalenc, però amb un Pare Noel sanguinari, amb uns elfs, diguéssim que donarà això, una opció de terror a gent als dies de Nadal.
Ara m'he recordat el Pare Noel de Futurama, però no ens desviem del tema. Estem parlant d'una proposta arriscada o ja teníeu clar que amb les vostres experiències això es tiraria endavant?
Home, no, proposta arriscada i molt, més que res perquè la inversió que nosaltres calculàvem fer al principi amb el que ha acabat sent ha sigut multiplicar-la per 6. Més que res per tot el tema de llicències, de normativa, de tot això ha sigut una lluita constant en la que nosaltres no hem rebut cap subvenció per part de ningú i ha sigut una iniciativa totalment privada, és a dir, que gràcies a la preventa d'entrades que vam tenir al seu moment de gent que va confiar en el projecte, nosaltres vam poder seguir i anar formant aquest Scream Park. Jo sempre dic que si això hagués anat molt bé, avui en dia estaríem a la ruïna. I el que passa que ha superat totes les expectatives i per això ho hem pogut fer i dia a dia millorar, no? Perquè la gent arriba i diu, escolta, doncs a mi m'ha faltat una mica més d'animació al carrer o més il·luminació i tal, no sé què. Nosaltres ho plantegem, valorem l'opció de què ens diu el públic aquesta primera setmana i en funció d'aquí seguim creant, seguim aportant nous personatges, nova il·luminació, nou so, perquè tota l'experiència sigui el que realment la gent està demanant, no? I veient quina necessitat té el públic per aquesta part.
Deies que heu hagut de fer una inversió molt important. Ha estat difícil poder adaptar els entorns de la central tèrmica per poder fer l'Scream Park? Perquè, clar, és un lloc on no hi ha res, heu partit de zero, no?
Exacte. La central tèrmica, diguéssim, que queda dalt el que és la xamaneia i a baix queda un polígon on hi havia moltes naus buides que al seu moment doncs, donaven servei en aquesta central quan estaven actius. Aquestes naus eren totalment diàfanes, buides, llavors s'ha hagut de fer tot de zero, s'han hagut de fer tot el que són les instal·lacions, el projecte arquitectònic amb tot, no? Amb tot el que és ignífug, amb totes les instal·lacions de llum, aigua, totes les escomeses, i després tot el que són els recorreguts adaptats a cadires de rodes, amb passillos de metro 20, amb girometro 50, amb totes les sortides d'emergència, etc. Llavors, s'ha hagut de fer tot de zero, totes les decoracions, tot. No hi havia res, eren quatre parets buides i ho hem construït tot en 4 mesos.
En 4 mesos?
En 4 mesos, sí, ens hem estat aquí partint la cara fent 16 hores i 18 hores diàries i al final ho hem aconseguit.
Algun ocellet ens ha dit que també heu posat alguna càmera oculta per fer una mica de començar a fer por entre els treballadors, no?
Sí, quan vam començar amb els treballadors, la gent que ens venia a ajudar vam voler dir, escolta, com algú està passant aquí a la central, no? Llavors vam fer una càmera oculta aquí amb els nostres treballadors, els vam fotre l'ensurt i va servir una mica per començar a promocionar-ho de Horrorland i va ser un vídeo bastant viral.
I no se'n van enfadar ni res, no?
Home, algunes van enfadar una mica, però després ja sabia on venia, i vam dir, ja, que nosaltres som així, que tal, ja, era una, no era res de mal gust, diguéssim, no? Era simplement que hi havia una persona que estava allà com de manteniment i que de cop se'n anava a una paret de darrere on hi havia uns bidons que li dèiem que no toquessin perquè havien quedat allà com quan va tancar la central i que els havien de recollir de les matèries perilloses i just quan passava per darrere li caia un bidó i es transformava en un mutant. Llavors,
ostres, quan
el sentia cridar, anava cap allà i se'l trobava allà amb un actor que havien fet un canviazo, no eren dos vestits igual i se'l trobava amb vestit de... I clar, l'impacte aquest de dir, hòstia, què ha passat, no? I la gent, clar, no en tenia res. No?
És un bon inici, no, ja, per escalfar motors.
Sí, aquí tothom que ve de premsa diu, no me'n tindreu preparada cap, no, alguna. I no, tranquils, no, si han estat buits, sí, tranquils, que ara no hi ha actors. Oh, és que com hem vist que veu fer allò, no, que ara no sigui que, inclús de les inspeccions, o quan van venir els Mossos d'Esquadra a fer la ruta, segur que no hi ha ningú, no? No, vosaltres deixeu-vos els xalecos posats perquè no tingueu por, digueu que sé. Però la veritat és que estem supercontents amb la rebuda que ha tingut i estem superorgullosos del que hem fet, del que hem creat, i ara mimar-ho, cuidar-ho moltíssim i ja no perdre cap petit dels detalls que puguin quedar, no? Per anar-ho cuidant cada dia, mica en mica, i que tot sigui cada cop més perfecte.
Us esperàveu aquesta acollida tan ràpida? I quantes persones passaran aquests dies pel parc?
Doncs 22.500 persones passaran per aquí pel parc. I realment l'acollida que hem tingut, aviam, esperàvem que tinguéssim bona acollida, però sincerament, quan un arrenca un projecte tan gran i fica un aforament, mai és per omplir-lo la primera edició. Llavors, bueno, estem super, super contents d'haver-ho aconseguit i és això, intentem cada dia portar coses noves i anar millorant mica en mica perquè tot sigui cada cop més gran i seguir creixent.
Entrant al que és el contingut del parc, ja ho avançaves abans una mica, que oferiu diferents atraccions, entre elles hi ha aquestes 5 cases encantades. Com es dissenyen 5 cases diferents? Perquè no sembli que cadascuna és el mateix. Què ofereix cada una d'aquestes cases?
És que cadascuna d'elles ofereix una experiència diferent. Una és una experiència com una persona invident, per exemple, viu una experiència d'aquest tipus, on ho fas sense vista, és a dir, va seguint el tacte d'una corda i van passant diferents coses i s'accentua en tot el que és la part d'olfacte, tacte, sons. Hi ha una altra que és una pista americana, tipus un apocalipsi zombie, que passes a través d'un recorregut inflable també, on hi ha diferents obstacles i que has d'anar saltejant i al ser inflable no et fas mal contra les parets i et van sortint zombies. Hi ha una altra que és un matadero, que tu vius el que seria el procés d'un escorxador, però des que tu ets el propi animal, no? És a dir, a tu t'estan com a ganado i vas entrar allà i tios amb màscares d'animals et van fent els diferents processos de tortura o que hi ha en un escorxador. Llavors aquesta també té aquest punt reivindicatiu i de crítica social que també fa pensar la gent, de dir, hòstia, quina part més dura, no? Quina por tot això, no? Realment és necessari que l'animal passi per tot això. Tenim una altra que és de Clown Town, que és els pallassos, que és pura psicodèlia. Hi ha uns efectes visuals en 3 dimensions que es generen a través d'unes ulleres i amb unes pintures de grafiti amb 3 dimensions. Intentem que cada experiència porti alguna cosa molt, molt diferent. És cert que la que més èxit té és Matadero, però perquè hem descobert que la gent li agrada molt el gore. L'altra experiència que també triomfa molt és la Casa del Terror Extrema, que té un aforament molt limitat perquè la gent entra d'un en un. Llavors, l'aforament és limitat perquè en funció de la gent que abandona podem entrar més o menys gent. I si el públic va aguantant, se'l segueix allà pressionant perquè al final acabi volent sortir d'allà, no?
Carai.
Llavors, bueno, aquí sí que hi pot haver contacte directe amb els actors, et poden agafar, et poden mullar, et poden tacar... Tu firmes un contracte conforme tu deixes fer tot, no? Com si entressis a un quiròfan i a partir d'aquí entres i només els més valents arriben fins al final.
Aviseu també que s'ha de portar una muda més, no? Tinc entès.
I bonquers, no?
El que no vulguin atacar tot el dia, però poca gent va servir la segona muda. Vas veient gent pel parc que l'ha fet un quadre, no? Però realment és molt divertit veure-ho i i estem supercontents perquè la gent ho ha rebut i ho ha acceptat superbé. O sigui, a la gent li crea molt morbo, molta curiositat. Hòstia, què em faran? Com serà això? Què hi trobaré? Com ho viuré? I realment, les experiències extremes, m'hem dit, hòstia, aviam com funcionarà. I és una de les coses que té més reclam i que, per desgràcia, no podem absorbir més públic, no? Perquè cadascú que entra se li ha de donar el seu temps perquè visqui l'experiència tal i com l'hem dissenyat i tal i com és.
Clar.
Potser de cara a l'any que ve sí que haurem de tenir en compte que és una cosa que ha agradat moltíssim i incloure una de les experiències d'aquestes extremes com perquè pugui passar tothom, no?
I tampoc podria faltar un escape room. Seguirà la línia de les que ja havíeu impulsat o és més terrorífica?
És molt diferent perquè aquest escape room, diguéssim, que té una primera part d'immersió, introducció molt teatral, en la que tractem un hospital, diguéssim, que això va passar, com per exemple l'Hospital del Tòrax de Terrassa, que era un hospital de tuberculosi, just es cura la tuberculosi, i és l'impàs aquest entre que es converteix en un sanatori i s'acaben mesclant el que serien els últims malalts terminals de la tuberculosi amb els primers que arriben de sanatori mental, no? Llavors, hi ha aquest impàs entre les dues ales de l'hospital, i diguéssim que té una primera part de Haunted House, de recorregut, diguéssim, de passatge del terror, i després tenim l'escape room, no?, per poder afirmar que realment no ets un psicòpata i que no has d'estar allà tancat amb tota aquella gent.
I perquè tot això funcioni deuen ser necessaris molts actors. Quants en teniu en plantilla?
Doncs actualment aquí tenim 140 treballadors aproximadament, i dels que uns 80-90 són actors.
Déu-n'hi-do. Els heu anat a buscar llocs de gènere? Pel·lícules de gènere, túnels del terror d'altres llocs...
Vam fer un càsting i al final ens acabem trobant lo bo i millor de cada casa, no? Tots els que ens agrada això. Va ser un càsting multitudinari, es van presentar quasi 1.000 persones i vam voler fer 2 dies de càsting i al final els vam haver de dividir en 4, no?, per poder donar oportunitat a tothom. I d'aquí és on vam treure la plantilla i la gent que està fent tot això. Realment estem superagraïts i molt content amb tothom, no?, perquè lògicament és una cosa nova. I a vegades quan tu fas el plànic, la formació, se'ls diu certes coses i després les has de canviar, no?, perquè el propi funcionament o el que tu has imaginat no acaba de funcionar com voldries o es podria millorar. Llavors els actors estan molt predisposats a aprendre cada dia, a acceptar, doncs, escolta, aquest acting ara el canviarem, el farem d'aquesta forma perquè encara tingui més impacte o tingui més por, tot i que sigui potser més cansat per ells, no?, perquè és un treball molt dur. Penseu que ells estan impactant durant tota l'estona de forma seguida amb uns breus descansos que tenen cadascú per poder anar al lavabo i poder fer un petit tas, no? Però que és un treball molt sacrificat i molt dur i que t'ha d'agradar moltíssim. Llavors, valorem moltíssim a la gent que tenim aquí, els estimem molt, perquè realment han fet molt equip entre ells i part de l'èxit de Roslan és per la gent que hi treballa aquí, lògicament.
Ara ja no hi ha entrades disponibles, però n'heu ofert de molts tipus, algunes de més completes, altres més senzilles. Sí. D'aquesta manera, volíeu garantir que hi haurà persones amb ganes de repetir l'any que ve per veure el que no han vist? O és una qüestió de fer-ho assequible?
Bueno, és una qüestió de fer-ho assequible, és a dir, nosaltres tenim una entrada, diguéssim, entrada general, que seria la bàsica, que és la que n'hi ha més, i la que, al cap i a la fi, el que paga menys és el que més t'exigeix al final, no?, perquè és que no m'ha dado el temps a fer-les totes, dic, mira, jo quan vaig a PortAventura amb l'entrada general, amb un pas, potser pujo 2 atraccions, no? Nosaltres hem intentat que tothom pugui fer tot, però és cert que hi ha gent que, bueno, arriba tard, se'n va a sopar, se'n van amb la calma, tal, i no poden fer-ho tot. I aviam, nosaltres ja et dic, intentem per tot el possible que tothom pugui fer tot i intentar-ho gestionar de la millor forma possible. I més amb tot el que hem après aquesta primera setmana, no?, sobretot a nivell operatiu, logística, que clar, les primeres setmanes també anar a qualsevol obra de teatre, qualsevol estrena, pot comportar això, no?, que hi hagi càlculs que no estiguin acabats de fer-se ben fets.
Anirà millor, doncs, no?
Realment de divendres a dissabte ja hi va haver una millora molt considerable, creiem, i ara encara n'hi haurà més, perquè lògicament cada dia que això obre se n'aprèn. És un projecte pioner i molta gent sí que ens ha mostrat el seu suport, la seva comprensió, i de dir, escolta, nois, que no passa res, que si hem d'esperar una mica més, doncs no passa res, i de cara a propers dies doncs intentem com fer fluir les cues d'una forma millor, no? I
Però realment ja dic que estem supercontents de com ho estem portant tot, de com ho estem gestionant i molt orgullosos de poder oferir això i que no és un camí fàcil. No ho ha sigut en tot el procés i tampoc ara, dia a dia, estem nosaltres allà. L'altre dia va ploure i estàvem els quatre directors repartint xubasqueros gratis a la gent perquè es mullés el mínim possible. Ah. Llavors, són petits detalls que tu has de tenir amb el client perquè realment el client que tenim s'ho mereix, perquè hem confiat en nosaltres a cegues, en una cosa que...
Sí. Mm.
Que no es coneix aquí, és pionera.
Encara llavors, que alguns ja us coneixíem d'altres coses, llavors ja, sí, més o menys, no?
Bueno, ja sabeu la qualitat que treballem i amb el segell de cosa ben feta que intentem fer sempre, no? De cuidar cada detall, de cuidar el client al màxim i que tothom surti el més content possible.
Mm-hmm.
I així és com volem treballar i com volem seguir funcionant. És cert que el terror és una cosa molt banal i que molta gent el que entén per por a vegades em demanen coses que jo dic, ostres, és que tu on hauries d'anar és un país amb un conflicte armat o una cosa així, no? Perquè diu, o sigui, que aquí no
tenen mai
morir,
prou, no?
No tindrem a rebentar, o sigui, que tot és una ficció, no? I que no passa res, que aviam, que si vols por real, 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 tot això és una ficció i això ho trobaràs. I hi ha gent que està una mica malalta amb aquest tema, eh? O sigui, que et demanen coses a vegades bastant inverosímils i il·legals, que no podem
fer. Volia preguntar-te també de cara al futur, ja has comentat que obrireu puntualment, per exemple, ara per Nadal, però persones que coneixem i que us coneixen a vosaltres també ens han traslladat que us féssim aquesta pregunta de ara que ha tingut tant d'èxit aquesta col·laboració entre Horrorbox i Insomnia Corporation, que segons molta gent us qualifiquen com les dues empreses que feu els millors escape room de terror, podria portar a la creació d'una sala conjunta?
Aviam, cadascú, nosaltres tenim les nostres sales i el fet de crear un screen park junts les dues empreses és pel fet que és un projecte molt ambiciós i a la vegada molt arriscat. O sigui, no és el mateix cardar-te l'hòstia tu sol que cardar-te-la amb una altra empresa, no? Mm-hmm. Perquè teníem aquest risc. I que a la vegada que som molt amics i ens agrada compartir aquest projecte i hem viatjat junts, hem vist screen parks arreu del món i hem dit, escolta, anem a crear alguna cosa així. El fet de crear un escape room a mitges, hem creat aquest d'aquí, el que seria el Psicoscape, però una sala jo crec que és inviable per un tema del que tu t'aporta econòmicament una sala. O sigui, no és negoci una sala amb molts socis. Mm. Tot el contrari, més que res perquè els aforaments
són molt limitats. Més gent a repartir,
no? Exacte. Llavors, creiem que, o sigui, no és necessari que Horrorbox i Insomnia fem un escape room junts, quan cadascú en pot crear un i en podem tenir dos més, no?
Mm-hmm.
Així ho veiem.
Doncs així ho respondrem a les persones que ens ho han traslladat. Moltes gràcies, David Moreno, per explicar-nos aquesta experiència, aquest projecte. Tenim tots moltes ganes i sabem que oients també de poder venir. Per tant, ja estarem atents de veure quan obriu aquesta nova tanda d'entrades per poder-nos passar per CERCS. Moltes gràcies per atendre el Quimèric.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Doncs el David ens ha vengut molt bé el seu producte, no? Aquest parc temàtic de terror, però també ens agradaria conèixer altres visions. Per exemple, la visió del Marc Garau, col·laborador d'aquest programa, ja el coneixeu, que va poder anar el dia de la inauguració. Un dia que hi havia més de 800 persones convidades, que tot i semblar una xifra enorme, només és la meitat del que hi cap un dia en aquest parc temàtic. Per tant, una mica les sensacions pot ser que siguin una mica esbiaixades, perquè normalment doncs, hi haurà més gent.
Sí, però ho hagués dit més, menys. Això haurem d'anar a diversos cops per saber-ho.
Ell ens ha fet una primera crònica de com ha estat la seva experiència.
S'ha de dir que han complert aquestes expectatives en escreix. Per mi, els factors determinants que faran d'aquest Scream Park un èxit són, primer, la localització, situat en un polígon al peu de la central tèrmica abandonada de CERCS i amb una il·luminat de manera adequada, de manera que et fa entrar dins de l'espai de terror que volen crear. El segon són els 5 espais dins de l'entrada principal i que són els següents. Primer, una pista americana a les fosques on només tindràs com a referència una llum química d'aquestes ves fosforescent i que s'entra en grups de 6 i imagina que et pots trobar allà dins. El segon espai és una casa de cacera de bruixes on entres amb els ulls tapats i la teva única guia és una corda que tens agafada amb la mà dreta i de la qual no t'hauràs de deixar anar si vols arribar fins al final. El tercer espai és una casa encantada de pallassos, sí, el malson de molta gent, i que entres amb unes ulleres 3D i que està tot ambientat d'una manera que encara és més immersiva. El quart espai és, és un espai ple de mutants fruit dels escapaments, de les fuites que hi havia dins la pròpia central de Cercs, i ple de monstres. I l'últim espai, i el més terrorífic, és un escorçador on tu decideixes a l'entrar si vols ser marcat o no, i ja no desvetllaré què més pot passar un cop estàs marcant. El tercer factor determinant per mi és un sisè espai, al qual no entra dins l'entrada principal, sinó que es paga a part, i que el venen com el més heavy que pots haver vist, ja que abans d'entrar et fan signar un consentiment de que et poden tocar, de que et pot passar de tot, de que t'embrutaràs, de manera de que ells no tinguin cap responsabilitat sobre el que pot passar allà dins. I també hi ha un altre factor que vindria a ser una mena de room escape. No és un room escape al que estem acostumats, sinó que han aprofitat un altre espai del polígon per recrear una petita performance que et fa entrar dins del que ells anomenen un room escape, i allà dins hauràs de resoldre una mena d'enigmes per poder sortir a temps. I l'últim factor, i per mi és el més impactant, és la professionalitat de tots els figurants que van recorrent l'espai i espantant a la gent, perquè malgrat que els veus venir, clar, són capaços de trobar la persona a la que saben que tot i estar allà i el que se'ls ve sobre, aconseguir-la espantar. Així que si encara queden entrades i sou a temps i voleu passar una estona terrorífica, sisplau, no falleu i aneu a Horrorland.
Com ha dit el Marc, i també ho ha apuntat el director d'Horrorland, la clau d'aquest parc són els actors, i des del Quimèric hem volgut i hem pogut contactar amb un d'ells, el Guillem Fernández Valls, que el recordareu perquè és un dels protagonistes de la pel·lícula Sant Martí. Primer de tot, li hem preguntat com ha sorgit l'oportunitat de treballar a Horrorland.
En el meu cas va ser que fa molts i molts anys que conec en David, som companys de l'Institut del Teatre, sé amb quina professionalitat treballen, el nivell que volen donar, com lo serio que es prenen la feina, i és la manera que a mi m'agrada treballar. Llavors, quan vaig veure la magnitud d'aquest projecte, vaig dir, jo hi vull ser, simplement. Vaig trucar en David, li vaig demanar, i ell va estar content que jo hi volgués ser també, i vinga, de caps.
I també ens ha explicat què suposa per un actor treballar en un parc temàtic d'aquest tipus.
Per un actor implica, primer de tot, que el contacte amb el públic és molt i molt breu, i que, acostumats al teatre, no tens l'aplaudiment, això ens ho repeteixen molt. En el cas de que la teva funció sigui espantar el públic, doncs el millor aplaudiment que pots rebre sempre ens diuen que és un bon crit. I implica que has d'estar preparat a repetir una vegada i una altra la teva escena, cada 2 minuts, si cal, sense perdre intensitat. O sigui, el públic ha de veure el mateix, l'actor ha d'estar igualment implicat, si és el primer que entra en el passatge o si entra quan portes 4 hores actuant. Per tant, has de treballar molt bé la dosificació i tenir molt clar quina escena vols donar per poder-la mantenir durant tota la teva jornada laboral.
Però el millor de tot ha estat el primer contacte amb el públic.
El primer contacte, de per si, molt positiu, ja que, bé, el primer que noten és l'esperit que hi ha darrere tot això, la iniciativa, les ganes de que sigui bé, l'esforç que s'hi ha posat, i la gent ve amb moltes ganes. Naturalment tot té un període de proves, i el primer contacte també ha sigut aviam si això funciona com hem imaginat que funcionaria. I per sort, majoritàriament sí. El marge d'error ha sigut petitet. Llavors, bueno, doncs també en funció de com reacciona el públic, vas millorant coses, però el primer contacte ha sigut espectacular, la veritat.
Doncs recordeu que ja hi ha les entrades a la venda per l'edició de Christmas Edition d'aquest Horrorland. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat sobretot a descobrir els misteris d'Horrorland i a viure en pròpia pell les experiències de les persones que hi han anat i de les que hi treballen. I també us hem fet aquesta prèvia del Saló del Manga i del Festival a Cucullonat, aquest festival de terror de Girona. Tornem la setmana que ve amb un programa precisament molt marcat pels festivals de terror, perquè farem prèvia del Fantàstic Granollers, del Festival de Terror de Molins, i us farem una crònica extensa també del Cardo Terror, que comença aquest cap de setmana. Que acabeu de passar un bon dia. Recordeu que ens podeu escoltar a Ràdio Sabadell, a les emissores de la xarxa i a l'iVoox. Adéu-siau!